Després d'aquesta mirada al Sant Jordi d'estiu, és l'hora del cafè. Avui el farem amb la Núria Esponellà, guanyadora d'un dels premis literaris de més prestigi de Catalunya, el Prudenci Bertrana, per la novel·la Ànima de Tramuntana. Núria, què tal, com estàs?
Bé, bon dia, bon dia.
D'entrada vull preguntar si tu prens molt cafè, ets cafetera?
Sí, sí que ho soc, sí, molt no, l'he reduït, he reduït la ingesta d'un temps cap aquí, però sí, sí que m'agrada moltíssim el cafè, i més en expresso, l'expresso aquell ben carregat, i a vegades el que faig servir jo més és la cafetera italiana, per això.
Doncs amb la Núria Esponellà
m'agrada l'olor.
Fem l'olor. Aquest cafè.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
Doncs la Núria comparteix aquest cafè amb nosaltres, és a Ràdio L'Escala. Amb ella també tenim el nostre company, l'Abel Font. Abel, bon dia.
Bon dia, Carles.
Ens presentes a la Núria?
Sí, i tant. La Núria Esponellà és filòloga i escriptora, viu a Ventalló, a l'Alt Empordà. El Premi Prudenci Bertrana li arriba en un moment de maduresa creativa després de nombrosos altres reconeixements, com ara el Ciutat de Badalona l'any 2000 per la novel·la El mateix vell amor, el Premi Columna el 2005 per La travessia o el Premi Néstor Luján de novel·la històrica el 2009 per Rere els murs. Del Prudenci Bertrana ja n'havia estat finalista l'any 2012. I aquest any, precisament l'any del confinament, el guanya amb una obra on explica la història de dues dones d'èpoques molt distants que s'enfronten a les dificultats de la vida. Ànima de Tramuntana. L'entrevista d'avui, però, tindrà un deix tot estrany, perquè la Núria és guanyadora d'un premi anunciat el mes de juny passat, quan sortíem tot just del confinament, però un premi que no rebrà fins al 23 de setembre, que serà també precisament quan es publica. És allò un... premi sí, però fins tal dia no podrem parlar-ne gaire.
Sí, bé, aquí no controlo per res i això. De fet, ja fa molt de temps que he deixat de voler controlar res i les coses funcionen millor deixant-les fluir. Bé, per mi és un reconeixement i això és molt gratificant, i el fet, doncs, que les pautes siguin aquestes és un tema que l'estableix la fundació que dona el premi, la Fundació Bertrana, i bé, ja m'està bé, o sigui que al setembre tindré el llibre, i ara de moment no el tinc, però iré a fer companyia a tots els autors avui que presenten novetats. I per tant, com que formem una gran xarxa, en aquest sentit, doncs, per mi és un molt bon dia, igualment, amb llibre o sense.
Núria, avui, clar, dèiem, és un Sant Jordi molt estrany, aquest Sant Jordi d'estiu. No sé si avui tens previst, per exemple, signar llibres.
Sí, sí, aniré a Girona. M'he compromès a anar a Girona a signar llibres que no són novetat, evidentment, però que els tinc. Per tant, Gran Cafè, que és una reedició de fa més de 20 anys, i La filla de la neu, que és el darrer que vaig treure, i compartiré aquest espai amb tots aquests altres autors, i espero que amb els lectors que puguin venir. És molt important que mantinguem... Jo estic completament a favor d'aquesta deslocalització, també una miqueta del Sant Jordi. Aquest any ha estat molt atípic, molt estrany, però em sembla molt bé que es mantingui i es faci, malgrat totes les dificultats que tenim.
Per aquí una mica volíem anar també a l'entrevista d'avui, ja que no parlarem molt d'aquesta Ànima de Tramuntana, Núria, sobre aquest Sant Jordi d'estiu. Ja una mica ens ho apuntaves. Jo volia preguntar-te, ets dels que creu que s'ha de celebrar peti qui peti, malgrat no sigui el dia de Sant Jordi, o ets d'aquells que, home, si no es podia celebrar quan tocava, més hauria valgut haver-ho deixat córrer fins l'any vinent?
Bé, no tant del peti qui peti, és a dir, si les circumstàncies són les que són, ens hem d'adaptar. Però crec que sí que val la pena, i jo aposto per... sempre he cregut que sí, i des del primer moment que es va anunciar un Sant Jordi a l'estiu, em va semblar bé. I, evidentment que hi havia altres possibilitats, anul·lar-lo completament o passar-lo al setembre, però la incertesa era absolutament la mateixa. A mi un Sant Jordi d'estiu m'agrada, fins i tot per mantenir-lo més endavant com una festa del llibre a l'estiu, deslocalitzar aquesta festa d'un sol dia en tot l'any. Evidentment que el Sant Jordi és molt emblemàtic per tots nosaltres i el voldrem mantenir sempre, però jo apostava i aposto, crec que és una bona opció la que s'ha triat, que no ha estat fàcil, però bé, ara tenim tota aquesta campanya de cultura segura perquè jo crec que som un dels sectors que més hem treballat amb totes les mesures de seguretat. Uh-huh. I per tant, en aquest sentit, el veig molt positiu, el veig bé.
Esperem que vagi molt bé aquest dia, Núria. Una cosa és evident, l'impacte de la Covid-19 està a tots els sectors, però justament a les llibreries, recordem-ho, vam estar tancats, confinats, i les llibreries uh-huh. també tancades i barrades, Costa i està costant que el sector editorial, distribuïdors, llibreries, tornin a aixecar el vol.
Sí, és un moment molt difícil per ells, com per molta gent, evidentment, però aquest sector està molt tocat en aquest sentit, però jo voldria recordar que hi ha hagut aspectes molt positius, per exemple, la campanya llibreriesobertes.cat ha funcionat molt, això ha ajudat molt a les llibreries a poder obrir persianes. Després tenim una solidaritat, per part de lectors també, i entre els autors ens estem ajudant molt i és una de les parts positives que voldria remarcar, perquè ens hem hagut també de reinventar, ens acompanyem, ens encoratgem, retuitegem, ens comprem i ens llegim els llibres entre nosaltres, que això també és important, però per damunt de tot jo crec que hem de mirar quins aspectes s'han de millorar. Per exemple, la venda online de les llibreries jo crec que s'hauria de millorar, i també evidentment abaixar l'IVA del sector cultural en general. Aquests són dos fets que serien importants afrontar-los.
Buscant-hi, Núria, buscant-hi una lectura positiva del confinament, jo m'he preguntat moltes vegades, diu, amb el tema de l'edició de llibres o l'escriptura, els autors, ves que no hagi estat també un aspecte positiu aquest confinament, haver trobat l'aïllament necessari, la introspecció necessària per a la creació, hi haurà un rebrot d'obres noves d'aquí a uns mesos després d'aquest tancament?
És possible, ja se'n parla, no? Que no sigui una barbaritat, no? Aquest rebrot tampoc, perquè ens podem quedar bastant garrativats, no? Del tot el que pot arribar a sortir, que tampoc convé que publiquem més del... Sí que és veritat, jo, per mi el confinament no ha estat especialment negatiu, sinó que estic ja molt acostumada a viure en confinament. Quan, de fet, tots els que escrivim, jo crec que experimentem aquest aspecte de tancar-nos a nosaltres mateixos, de fer el centrifugat, que dic jo, aquesta part interna d'introspecció, per després poder anar cap enfora, no? El buidatge i l'omplir-te. Tot això són processos que formen part de la creació i, per tant, crec que hi estem bastant acostumats. He de dir que el vaig viure, per sort, no vaig tenir malalties familiars a casa, com vull recordar-ho, perquè sé que hi ha molta gent que sí que ho ha patit, i per tant l'he viscut bé, aquest confinament, en aquest sentit, sí, sí.
Núria, jo afegeixo una altra cosa positiva que deia l'Abel, i és que, jo crec que seràs d'acord amb mi, molta gent el que ha fet durant aquests mesos és la llibreria de casa, llibres que potser ja havien tocat, havien viscut, havien llegit feia molt de temps, l'han tornat a recuperar, i això també jo crec que és molt positiu.
I tant, relectures crec que n'hi ha hagut moltes, també hem comprat online, i després una altra dada molt interessant durant aquest confinament és que ha augmentat el nombre de lectors, ha augmentat significativament, crec que 4 punts, lectors adults i els joves també, o sigui que això jo personalment també ho he vist, al meu entorn, doncs, nebodes que agafaven llibres que no haurien agafat habitualment, una neboda que s'ha llegit Anna Karènina, que això era impensable fa un any, em sembla, i aquest tipus de reaccions o d'actituds s'han produït, això és positiu, és bo.
Avui no parlem de la novel·la que sortirà al setembre i trobarem una excusa, un moment, un dia per tornar a fer venir la Núria a l'estudi i llavors parlar-ne en detall, però sí que vull parlar una mica de les seves anteriors novel·les, on hi ha tingut molt de pes la història, moments claus de la història, la construcció del monestir de Sant Pere de Rodes, la construcció del cremallera de Núria, etc. Però també està molt capficada sempre amb els conflictes interns dels personatges. A l'hora de la creació, què pesa més?
Més que capficada, Abel, és que forma part d'un procés de catarsi, com a autora. Què pesa més? Jo crec que la part interna pesa moltíssim, perquè és la que m'impulsa en el meu cas doncs, a continuar escrivint. Sempre dic que sí, escriure és complex, és difícil, t'hi has de posar, sobretot amb novel·la que tingui rerefons històric, requereix molta feina i per tant seria més fàcil anar-me'n a la platja, per dir-ho d'alguna manera. Si ho faig és per la gran necessitat que tinc d'explicar aquestes
però
històries.
Però aquests personatges que tenen unes històries i que necessàriament t'hi poses molt a dins per construir-les, doncs passen amb uns contexts que me consta que també ets una rata d'arxiu important a l'hora de documentar i datar exactament aquells contextos històrics on passen aquestes històries.
Sí,
no?
A mi m'entusiasma, m'agrada molt, m'apassiona tot el món històric, però també aprofundir els llocs, els espais. No? Com que normalment els contextos on transcorren les meves històries, les històries de les meves novel·les, són reals, aleshores el que faig és intentar, és difícil això que ara diré, però intentar captar l'ànima del lloc. Això és una mica sembla pretensiós, però no ho faig des de la senzillesa total. Però és molt interessant, no sé, si parles de l'estany de Banyoles, doncs haver parlat amb la gent que hi ha allà, haver observat la llum, els canvis de matisos del dia, de la llum damunt l'aigua al llarg del dia, veure la naturalesa, conèixer la història, aprofundir en tot, amb la terra, amb tots aquests aspectes. Per això faig sempre un treball de camp molt intens, que és el que a mi m'agrada i m'ho passo molt bé. A vegades també pateixo una mica, perquè al monestir de Sant Pere de Roses, per exemple, hi vaig dormir, aquest tipus de coses que a mi m'agraden. I després doncs faig una desplegada de llençols que dic jo, que són resums de totes les dades que he aconseguit doncs tant a través de llibres com també vivencials, no? Que les vaig recollint i les vaig resumint amb dines tres que enganxo i que penjo com si fossin això, llençols.
Núria, ja per acabar, i ràpidament, ara posaré potser un compromís, però crec que no. De totes les novetats editorials que avui trobarem en aquest Sant Jordi d'estiu, va, ràpidament, digue'm un títol d'alguna que tu recomanaries.
Uf, sí que em poses un bon compromís, perquè n'hi ha, n'hi ha moltíssimes.
Mira, no cal que sigui tampoc novetat, va, o sigui, alguna que diguis, mira, aquesta per aquest estiu és ideal.
No ho sé, Gent normal és una novel·la que m'acabo de llegir que m'ha agradat. També L'home del barret que està publicada per Univers, però hi ha tots el premi de la Núria Prades el Llull, també és un bon llibre. Sí, tota una vida per recordar. No sé, és que la Mar Bos també ha tret un llibre nou, Dona Efervescent, que està bé.
Jo crec que ens ha fet una llista,
Sí, que perfecte. Martí Gironell, una altra. Hi ha una novel·la històrica, la Glòria Sabater, que he començat a llegir-me, que pot estar bé, també. Vel de la Deessa, que té un premi.
Mira, ens ho apuntem tot plegat.
Te n'he dit molts, ja.
Sí, per això t'ho dic. Núria Esponellà, t'agraeixo moltíssim que hagis convertit aquest matí d'aquest Sant Jordi d'estiu amb nosaltres i també hagis pres aquest cafè.